Són les 9.
Bona nit. Avui és dijous 29 de setembre de 2005. Són les 9. Benvinguts al programa número 23 del Parlem del Barça. Una salutació en nom de tots els components del programa, Joan Bernet, Josep Páez, Meritxell Martín i qui us parla, Albert Llorenç. Bé, doncs, bona nit. Avui volem començar novament dient que la gent del Barça estem de dol. Ens ha deixat un exjugador important, és Enric Jansana, un jugador que va morir ahir a l'edat de 69 anys, nascut a Lleida l'any 36, va fitxar pel Barça procedent del Lleida, va començar a jugar a l'any 56 i va estar amb nosaltres fins l'any 63. Va jugar 278 partits i va marcar 27 gols. Va debutar el 14 de maig del 56 a Sant Mamés, mentre que el seu últim partit en aquesta competició es va jugar al Tavix davant l'Elx el 22 de març de l'any 64. Bé, us recordaré que aquest vol ser un programa participatiu i per tant, per fer-ho, podeu fer-ho al telèfon de l'emissora 3239. També podeu dirigir-vos a nosaltres al mail de la ràdio a onacodinenca@diva.es, onacodinenca@diva.es. Bé, avui no tenim en Joan, de moment, ja que per qüestions alienes a la seva voluntat l'han retingut, tot i que ens ha dit que intentaria arribar. De totes maneres, sabeu que ell és el nostre tertulià fixe i és el vicepresident de la penya i soci del Barça. Bé, vull agrair la participació dels tertulians de la setmana passada, ja ho vam dir, però no em cansaré de repetir-ho, vam gaudir d'allò més amb un esportista professional, un esportista de Sant Feliu, era en Josep Carbonell. Va ser fantàstic, de debò. També va estar amb nosaltres el senyor Páez, que avui repeteix substituint el senyor Bernet. Bona nit, senyor Páez.
Bona nit.
Bé, i avui ens acompanyen dos tertulians, tot i que us he de dir, i amb una gran alegria, que finalment hem aconseguit que s'animin dones. Bé, ho aconsegueix, com ja sabeu, el Páez, però són dos tertulians que dominen l'esport i que venen amb ganes de guerra, especialment un d'ells. Són en Miquel Tura, que és el que té ganes de guerra. Bona nit, Miquel.
Bona nit.
I la Pilar Mallón. La senyora Pilar Mallón, que és la senyora Pilar. Bona nit, Pilar.
Bona nit.
Bé, comencem doncs amb el comentari de la setmana rapidíssimament. Aquesta setmana hem de destacar per damunt de tot dues coses. Una de positiva i una de negativa. La primera, i començarem per la negativa, és que la setmana rere setmana hi ha qui fa mèrits perquè els agafem una mica més de mania. I m'estic referint a l'actitud poc esportiva i maleducada de tres jugadors del Real Madrid que van fer mofa dels espectadors, dels jugadors contraris, incloent-hi els seus propis companys, quan a la celebració d'un gol contra l'Alavés, en Ronaldo va llançar-se a terra com si fos una panerola, un escarbat. Fins i tot el seu president ha dit públicament que els demanarà que celebrin els gols amb respecte. És que jo crec que ja n'hi ha prou. La segona situació que vull destacar, i aquesta és molt positiva, ha estat el gol per l'escaire que ha marcat la directiva a la Lliga de Futbol Professional, al Consell Superior de Deportes i altres entitats que han demostrat si no està contra el Barça no està gaire a favor amb el tema del Messi. Nosaltres els hem demostrat que treballem i que sabem fer-ho bé, ràpid i sense fer soroll. Així doncs, ja que la setmana passada fèiem una petita estirada d'orelles al Presi, aquesta setmana hem de dir felicitats senyor Laporta o el seu cunyat, senyor Echeverría. Bé, ens saltarem per més endavant perquè si no serà un monòleg de l'Albert avui, el que diuen de nosaltres al món, ho anirem engegant dins de la tertúlia I passarem a fer la porra. Us recordo que aquest any la porra la fem per veure el nivell dels tertulians i també els tècnics del programa. I avui ja podem fer una valoració de la porra de la setmana passada, que va ser el Betis-Barça. I la veritat és que no és per res, però l'únic que s'hi va costar vaig ser jo, que vaig dir 0-3 i va ser un 1-4. Per tant, de totes maneres, tots els tertulians i els tècnics anem amb 0 punts. Ningú ho ensopega. Bé, el Barça-Saragossa. Miquel, fem un pronòstic de resultat abans de passar la tertúlia.
Sí. Home, ara ja anem llançats, ara tenim ganes de gols i anem llançats, però jo crec que amb un 2-1 estaríem satisfets.
Apuntem.
I bon joc, 2-1 i bon joc.
Jo, com sempre dic, espero, quan diuen aquestes coses, que l'encertin. Senyora Pilar, Barça-Zaragoza.
Jo també espero que juguem com ara i guanyem pel 0-3.
Muy bien, pues 3-0. Senyor Paez.
Me apunto la nota de la senyora Pilar. Me apunto el número de la senyora Pilar i va, dale.
Asegurando.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Mary ens fa senyals de que 3-1, oi Mary? 3-1, correcte. Doncs 3-1. En Joan Bernet el deixem de moment, que tindrà sort de dir una miqueta més tard i per tant assegurar el tret. I jo dic que bé, jo vaig anar una miqueta més fort. Jo diré 4-0, va. Sí. Va. espero, crec que tots estareu d'acord en que si l'encerto jo estarem tots ben contents. Oh, però no serà.
No serà, no.
Rapidíssimament, abans d'entrar a la tertúlia, el concurs. Sabeu que hem modificat el format, que són dues preguntes de cultura general relacionades amb el Barça i que podeu participar trucant o bé el 3239 o durant tota la setmana. Tota la setmana podeu enviar mails a onacodinenca@diva.es. onacodinenca@diva.es. Us prometo, avui tenim aquí un membre de la Junta i el senyor Paez que us ho poden ratificar, que el lot de productes aquest cop és millor que el de l'any passat. Val la pena. Participeu al concurs, que us agradarà el regal, de debò. Bé, sabeu que les preguntes eren quin era el sobrenom d'en Johan Cruyff. Si algun dels tertulians us voleu arriscar, perquè ja és pregunta la setmana passada, com li deien en Johan? Tu, Miquel, si vols...
Em sembla que li deien el Flaco.
Perfecte. Era el Flaco. I l'altre, bé, veieu, vam començar facilet, no vam començar amb molt de nivell. I l'altre era a quin any van inaugurar el Camp Nou. Aquesta ja era una miqueta de buscar, d'en recordar-se'n, i era l'any...
56, pot ser?
57.
57.
Sí? 57. Veieu com tenim uns tertulians de nivell? La senyora Pilar, ara, el Miquel s'ha quedat a un any. La senyora Pilar, clavat. A l'any 57. Perfecte.
Sí, la tia de la divina.
Perfecte. Doncs com us deia, no hi ha encertants i per tant no en traguem premi. Però us llancem dues preguntes més. Ara els demano als tertulians que, com que tenen un nivell alt, que no la diguin, perquè si no serà més fàcil d'encertar-ho. Allà va la primera. Qui va dir la frase "a mi no me van a llevar por delante ni Núñez ni sus alcahuetes"? A mi no me van a llevar por delante ni Núñez ni sus alcahuetes. Era un jugador que ha sigut bastant conegut. I la segona, Valverde arriba al Barça procedent de quin equip? De quin equip procedia en Valverde, el Xingurri Valverde, que ha estat fins fa poc entrenador del Bilbao? Crec que tampoc són preguntes massa difícils, Per tant, si us sembla, anirem passant ja, començarem amb la tertúlia, amb la nostra tertúlia, i espero que avui una molt animada tertúlia.
La tertúlia.
Bé, doncs, ja començarem a donar pas als tres tertulians, perquè avui estic amb tres tertulians, molt ben acompanyat. Llàstima que en Joan, si ens estàs sentint, i si no, ens sentiràs de ben segur a la reposició que fem dissabte a les 12 del migdia. Joan, avui t'ho haguessis passat bé. Bé, us recordo el tema de la nova penya. Sabeu que està al costat del bar del Pere, allà al Racó, al carrer Creus número 1. És un número, com ens deia el senyor Paez, poc conegut, però és a la pujada de... A la pujada del drapaire, al costat del bar del Pere. Tenim un videoprojector nou. La veritat és que els partits es veuen... Bueno, jo tot i que dimarts vaig poder anar al camp del Barça i vaig ser un dels afortunats que li van regalar unes tribunes i vaig veure el partit des d'un lloc immillorable amb el videoprojector. Es veu? Fantàstic.
Amb una pantalla de 2x2x20, doncs sí, es veu estupendo.
I ara tenim una barra de bar, tot és nou, no, perquè hem aprofitat molta part de material que teníem a l'antiga penya, però no sé si hem aconseguit ja noves cadires, que sembla que fa uns dies vam tenir un petit incident amb un soci que se'ns va esparrar cap per terra, oi, Paez?
Sí, i ara ja tenim noves cadires també, o sigui, amb més uniformes i tot això.
Bé, es crea molt bon ambient als partits. La veritat és que hi ha hagut molta afluència de gent als partits que hem donat fins ara, que és aquesta temporada. Es crea molt ambient, i la gent ja s'ho comencen a dir l'un a l'altre, hi ha un equip fantàstic, se sent i es veu molt bé, i el que voldríem és que, tal com han fet algunes persones ja a Sant Feliu, és que us apuntéssiu i que us féssiu socis de la penya blaugrana, perquè des de que ha començat la temporada, en aquest moment em sembla que en portem 8 de nous, som 150, 9, el Paez em corregeix i em diu que són 9, bueno, doncs és un bon ritme, vol dir que hi ha una mica de trempera, com si diéssim, i això doncs ho hem d'aprofitar-ho perquè val la pena.
Hem trencat la tendència que anàvem cap avall, remuntant la penya, que ara, a més, pels qui no hagueu estat, i animem a la senyora Pilar que passi a veure-la, perquè és tot en una sola sala, tot fa barcelonisme, fa ambient de penya, no hi ha les sales que teníem abans, que era, teníem el que teníem i que estava força bé la penya.
Hi ha
no?
molt bon aparcament, que també s'ha de dir, fora, i vol dir que tant es pot venir a peu com amb cotxe, com es vulgui, que sereu molt benvinguts.
I Miquel, dir això a Sant Feliu és un gran què, és un gran què, tenir un bon aparcament a Sant Feliu.
Avui m'ha trucat un senyor, parlant d'això, m'ha trucat un senyor de Sant Cugat, perquè demà tenim la reunió de los presidentes de las peñas, tenim la reunió i la tenim precisament aquí a Sant Feliu. I hem parlat, dice, bueno, demà serem dos per vindre. I com estem d'aparcament per allí, per les vores? Digo, d'aparcament no hi ha cap problema. O sigui, que és una cosa que preocupa a tothom, a tots els nivells, i a tots els poblets.
I els haguessis hagut de dir, aparcament sense problema i sense pagar, i sense pagar, que aquests de Sant Cugat... En deuen tenir molts, però tots deuen ser de Paganini, eh?
Ara, quan vas a sopar, n'hi ha dos de preocupacions. Una quan arribes per aparcar, i l'altra quan surts pels Mossos.
Això.
Són les úniques... Sí, però bueno, bé, tenim una nova penya i sobretot el que deia el Miquel, feu socis. Bé, jo crec que tots tenim, i més avui, perquè portàvem, penso que dies, retinguts amb aquell ai al cor de dir... Ai, què farem aquest any, que la cosa no pinta bé. Què us ha semblat? Perquè ja, jo penso que no cal que fem una anàlisi del Betis-Barça i del Barça-Udinese, sinó que, si us sembla, anem parlant dels dos de manera barrejada, el que us ha semblat el canvi, la reacció d'un Barça que ha fet 8 gols en 2 partits. Qui vulgui començar, senyora Pilar?
No. Hombre, yo he oído por la radio que había hecho un partido molt bo. O sea, que se empezaba a despertar y que ya se va animando poco a poco. Eso nos anima a todos los seguidores y a todos los que somos del Barça, vaya. O sea, que te agrada eso. Sí. Y que se va animando y que la cosa se va poniendo bien, vaya.
Sí. Jo, per la meva banda, ja sabeu que l'altra vegada que vaig estar aquí, doncs, era crític, soc crític amb la junta directiva, amb el president, i amb l'entrenador. Era crític amb els dos. Aquesta vegada l'entrenador m'ha guanyat uns quants punts. Ha guanyat uns quants punts perquè m'ha demostrat que, com es diu, els té ben posats. És a dir, ha arribat un moment en què, igual que en una empresa, igual que en qualsevol organització, si les coses no van bé, a pesar de que tinguis bona cintes i no el cistell no acaba de sortir, doncs s'ha de fer un cop de timó, i ha sabut fer-lo, l'ha fet d'una forma que ens ha sorprès a tots, a mi el primer, perquè no m'ho esperava, perquè era un tio superconservador, supercallat, supereducat, i això és d'agrair, però que a mi no em convencia. No? I ara, en aquest punt, doncs, bueno, m'ha semblat que ha fet el que havia de fer. Llavors li ha sortit a més estupendament bé, vol dir que no ha sigut cap revulsiu, perquè segons he sentit i he llegit i he vist, doncs tothom estava molt ben entès, tothom ha entès ben bé de què anava el tema, tant els jugadors com l'entrenador, però la veritat és que li ha sortit molt bé, feia falta, i aquest canvi s'ha notat moltíssim. És a dir, veure jugar al Barça aquests dos últims partits i comparar-lo amb els 4 o 5 primers de la temporada i de la pretemporada, perquè no oblidem que hi ha el Betis tornant al Camp Nou i el Juventus, i jo vaig als Everton 2, i la veritat és que em preocupava per mi el tema.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
I ara aquests dies, doncs, home, com a mínim hi ha hagut gols, hi ha hagut una forma de jugar amb alegria i s'han destapat, em sembla a mi, ja una mica dos jugadors com són l'Esquerra i el Van Bommel, que els havíem de fer jugar, que els havia de fer jugar. La veritat és que a mi m'han agradat tots dos, m'han agradat, vull dir, han de demostrar que no, perquè de moment els apunten a molt bones maneres. I bueno, esperem que això segueixi així, perquè a més de guanyar, doncs disfrutarem.
Sí, 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 a més, jo penso, i suposo que estareu d'acord, que se l'ha jugada molt, perquè deixar fora el Ronaldinho i en Deco, dues vaques sagrades, ja l'estava a la premsa tota a la guaita a veure què deien, i si no arriben a sortir aquells gols, que jo vaig disfrutar particularment, especialment dimarts, veient jugar el Ronaldinho 90 minuts, perquè fins ara el veia estones, ara jugo, ara m'amago, i el Deco al mig del camp fa moltíssima feina, i el Deco corrent i això, tot i que, com sempre, no ho podem tenir tot. Jo no sé vosaltres, l'Eto es va molestar molt dimarts perquè el van canviar, jo ho comentava amb el camp, amb la gent que estàvem allà, no l'hagués canviat, perquè un jugador que no li estan sortint bé les coses i anant guanyant com estàs guanyant, no cal canviar-lo, però és una altra estirada d'orelles, és una altra dir-li a l'Eto, noi, ho estàs fent malament, i vaig a demostrar-te que ho estàs fent malament, i et canvio quedant 10 minuts, però et canvio.
El dimarts es va passar bé, però també ens hem de recordar que el dissabte també ens ho vam passar molt bé i no els vam trobar a faltar.
No, això és...
Perquè es va jugar a futbol, es va jugar amb ànimo bé, vull dir, jo estic segur que la gent en general no els va trobar a faltar. Llavors, bueno, doncs, se l'ha jugada, li ha sortit bé i estupendo. Feia falta aquest revulsiu i s'ha produït i estupendo.
Ni el Super Messi, eh?
Jo crec que, o sigui, aquest és un d'allò de criteri personal bastant ferm, i que vol dir que té un camí i l'important és això, l'important és que doni una seguretat i doni una fermesa, i aquí és on lo tenim d'agrair, prou que surti més bé o menys bé, l'únic, però bueno, pot ser més bo o menys bo, però a part d'això, el que interessa és que hi hagi un camí, i aquest camí que es marque i es continuï i prou.
No, y que se vayan haciendo pruebas, que se puedan hacer como estilo rotación, que no va a jugar siempre el mismo y luego los otros quedan, pues van haciendo rotación, que es lo normal. O sea, que se den cuenta, y si uno juega mal, pues lo quitan. No por nada, que no es un castigo, sino simplemente que se dé cuenta que bueno, todos a una pueden hacer algo. En cambio, individualidades tampoco, no sé. Es más maco, no sé, el shock y todo aquello.
A mí me va a haber un momento, amb el partido del dimarts, va a haber un momento que va a ser cuando el Ronaldinho va fer aquell passe per sobre les defenses en el Messi, em sembla que era, que em va recordar per un moment el Dream Team. Jo ja m'agradaria, no?, que anéssim com a llavors, perquè vam disfrutar i vam guanyar, no? Però el Messi amb el caràcter una mica Stoikov, em podríem dir, no? Una miqueta, salvant les diferències de tot tipus, però una mica així, no? El Ronaldinho en plan de Laudrup i el Romario davant, i a darrere, més enrere, el Van Bommel fent de Koeman. Vol dir que
bon
hi havia alguna cosa, bon, no? Si aquests tios quajen, podem disfrutar.
Sí, sí.
Jo vaig veure un Van Bommel que apunta molt bones maneres. A més, fa coses que no tenim jugadors que fessin. Un jugador al mig del camp, amb força, però ràpid. I sobretot, i a mi em va agradar molt, perquè el vaig veure amb moltíssimes ganes, a l'Ezquerro, provant moltes coses, sent molt hàbil, i és un jugador fort. I és un jugador d'aquells que en partits, en camps d'aquells que es tanquen, jo penso que ens poden anar molt bé, d'aquells que obren llaunes, no? Jo va haver un moment que deia, jo en aquell moment no ho vaig identificar amb el Dream Team, però va haver un moment de la segona part que estàvem amb l'Àlex i amb la Mary, la nostra tècnica, perquè estava aprenent de futbol, imbuint-se a futbol, i vam dir, estan jugant a futbol sala, atrevir-se a jugar a futbol sala com feien aquells passes petits al mig de l'àrea. Home, si van 0-0 és per cridar-los i dir-los de tot, però guanyant.
Sí. Ara hem d'aprendre que l'Eto l'hem de frenar una mica, perquè és una mica esbarat, i quan hi ha un penal compromès, doncs ens ho hem de rumiar, aviam si el tira o no el tira, i aquestes coses, perquè aquest noi es va jugar al pitxitxi espanyol i europeu l'any passat, el va perdre amb un penal, que realment tenia totes les possibilitats i totes les oportunitats, vol dir que ara ens ho hem de rumiar. El dia que vingui del penal, doncs, per molt que sigui pitxitxi, hem de rumiar qui el tira.
Sí, no, a veure, està clar que l'Eto no és un llançador de penals.
No, és una mica esbarat.
Porta 3 fallat últimament. Porta 3 fallat al poste. Tots 3 al poste.
Per febre, per ganes, per masses. Sí. Massa. S'ha de ser més saber.
Massa il·lusió i massa cosa. I això. Sí.
que Samuel, que ja guanyaràs la bota d'or igualment, home, que no cal xutar els penals. Deixa'ls-hi xutar el Ronaldinho, que són les faltes que marca bé, perquè a veure. Sí. Em va marcar un, però ja portàvem també unes quantes que anaven a no sé on.
Sí, sí, que tots l'havíem criticat fort.
Sí. Aquí el primer. Aquí el primer, i en el Víctor Valdés va fer un bon partit, dimarts, les dues pilotes que li van arribar, però també hi ha estones que sembla que se li enganxin la gomina a dalt al pal de la porteria, perquè va haver un parell de centros d'aquells de dir la pilota botant allà morta.
No, i va tornar a repetir la pallassada l'altre dia. Va tornar a repetir, que li va saltar el fill i va trucar i no va anar dins vida perquè no hi va anar-hi, però vol dir que això també s'ha de rumiar i ho han de corregir-ho. Sí.
I al camp del Barça, la gent, el públic, li costa poc xiular, perquè sembla que animar costa, però xiular ens surt de seguida, eh?
Ens costa molt poc de perdre la moral, perquè sí. Jo l'altre dia allà i amb 0-0 ja era un desastre tot i ja anava a fer punyetes, jo amb els meus veïns ja no sabia com aturar-los, perquè escolta'm, això no va de cap manera, l'altre dia va ser una estrella, però ara ja no, ja tornem a estar a les fosques, ja no sé què. Això sí que ho tenim, que ens contagiem ràpidament del negatiu.
Bé. Estem fent una tertúlia d'aquelles maques comentant el partit i jo us volia preguntar, perquè va jugar dimarts i ara semblava que s'havia d'acabar el món, jo ho he dit en el comentari de la setmana amb el tema del Messi, realment vosaltres el veieu ara ja com el nou Maradona o...
No.
Jo. O li falta.
S'ha de treballar molt.
Per mi ha portat una cosa que és bona, que feia falta, que és aquest nervi i aquesta garra i aquestes ganes i el posar-s'hi a fondo, perquè potser no tindríem cap com aquest, però no, ni molt menys es pot comparar amb el Maradona de moment. Apunta unes coses bones, li falta una mica d'alçada i realment aquest punt de nervi és importantíssim a aquella banda, no? Però bueno, hem d'esperar, encara que el podem molt ben aprofitar. És un jugador per aprofitar-lo molt bé.
Hay que esperar que se vaya acoplando de mica en mica. Vaya. Sí, sí.
Ara el Rijkaard tiene ahora no tiene un problema, o sea que tiene una solución bastante positiva, que o sea, si un partit s'atasca o lo que sigui, són molt diferents, tant ell i el Juli. Ell i el Juli són molt diferents en la concessió de joc.
Sí.
Entonces uno busca l'extrem i l'altre busca el centre de la porteria. Entonces, claro, según qué tipo de equipo, si es lo que tenga enfrente, te interesará más obrir la banda o que no pas que están quintos por el centro.
Yo estoy muy de acuerdo con eso que dices, Paez, porque el Juli sembla que el hem d'apartar y es un jugador que ha comenzado la Lliga molt en forma y aportant també molt bon futbol, ¿eh? Molt bon futbol.
Sí, sí, sí.
Es petitó, pero... Pequeño pero matón.
Eso.
Pequeño pero matón.
Exacto.
Yo es un... És un tema que us volíem comentar. Volem dedicar-li la cançó, perquè bé, sabeu que posem sempre una cançó de música en català ara en aquesta temporada. Avui, per problemes tècnics, perquè us volíem posar el cant dels ocells, però problemes tècnics d'última hora ho han impedit, però us volem dir que en Jansana, aquest jugador que ens ha deixat fa uns dies, era sogre d'una persona de Sant Feliu, i bé, per tant, com sempre, Sant Feliu vinculat amb gent coneguda. I avui li volem dedicar la cançó a en Jansana, posarem una cançó de Sopa de Cabra que es diu El Far del Sud, i per tu va.
Trobar a una sala mig buida, buscant un somni, fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes, aquella història va canviar-li el món. Va perdre tot, la partida i la vida, cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ell es mira, segueix la flama fins que res no es mou, i empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, es descorda la brusa, el seu cos un somni. tot si et pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, però cada cop em omplo la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon i el seu record s'estima en ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Donaria amor si poguessis tornar-me, donaria amor si ens poguéssim mirar, donaria el món si poguessis parlar-me, t'ho donaria tot si et pogués estimar. A poc surt del cine, sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el seu centre s'escapa per l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida, s'enfons amb les ombres, el seu cos un somriure viu. Sí! Et donaria amor si poguessis tornar-me, et donaria amor si ens poguéssim mirar, et donaria el món si poguessis parlar-me, et donaria tot si et pogués estimar. Et donaria el món si pogués ser veritat. Et donaria amor. Et donaria tot si et pogués estimar.
Carnisseria Can Saladeria Valentí. Més de 100 anys oferint productes naturals i de primeríssima qualitat. Elaboració pròpia de productes frescos, cuits i curats. Tasti els plats de casa de Can Valentí i disfruti de l'autèntic sabor casolà. Vedella amb bolets, peus de porc cuits, canelons artesans, pizzas al gust. Carnisseria Can Saladeria Can Valentí. El sabor i la qualitat de sempre.
La història del Barça.
Bé, comencem un nou capítol de la història del Barça, un breu capítol de la història del Barça, el capítol número 23, en el que us parlarem dels anys 86 al 88. La temporada del 86 al 87 és la temporada en la que Ben Ables segueix al front de l'equip i té carta blanca per reforçar-lo. Es fitxa Zubizarreta, Mark Hughes, Gary Lineker i Roberto. Schuster queda apartat de l'equip. És la lliga més llarga de la història. 34 jornades més 10 de play-off entre els 6 millors classificats a la lliga regular. Acaba amb victòria del Real Madrid amb 3 punts més que el Barça, que és segon, que va ser líder durant bona part de la competició. Una derrota a casa amb el Gijón, 0-4, va marcar la davallada de l'equip. A la Copa, el Barça és eliminat per l'Osasuna per penals, i a la Copa de la UEFA cau davant del Dundee United a quarts de final. El mal joc de l'equip fa que el públic del Camp Nou es quedi a casa. La temporada del 1987 al 1988, la Lliga comença fatal per al Barça, ja que el 23 de setembre del 87 Ben Ables és rellevat del càrrec per l'entrenador Luis Aragonès. La temporada està plena de polèmiques. Luis pateix una depressió i deixa la banqueta a Carles Reixac. 80 notables demanen la dimissió de Núñez. Schuster se'n va en el descans d'un partit. Després es va saber que havia fitxat pel Madrid. A la Lliga l'equip acaba sisè. Per trobar un any pitjor cal remuntar-se, fixeu-vos-hi bé, estem parlant del 87 al 1942, i a la Copa de la UEFA cau eliminat a quarts de final. La Copa és la salvació d'una temporada negra que pot deixar l'equip fora d'Europa per primer cop a la seva història i aconsegueix una victòria molt important en imposar-se a la final a la Real Societat amb un gol d'Alex Sanko. El 28 d'abril de l'any 88 es produeix l'anomenat motí de l'Espèria. Els jugadors convoquen la premsa a l'hotel Espèria i fan públic un comunicat on se suggereix la dimissió del president Núñez. Pocs dies després es contracta, i per sort per tots nosaltres, en Johan Cruyff com a nou entrenador. Fins aquí el capítol número 23 de la història del Barça.
Necessitem un davanter centro.
No, no, el que necessitem és un bon central.
Però què dius? El que necessitem són menys lesions.
Si et batega el cor pel Barça, els dijous a les 9 parlem del Barça. Un programa organitzat per la penya Els Blaugrana i conduït per Albert Llorenç.
Bé, doncs, engeguem, continuem amb la tertúlia, tot i saltant-nos la petita falca que teníem que posar-vos abans, però continuem perquè tenim ganes de seguir parlant. El Paez se li havia quedat una cosa per dir i bé, Paez, els micròfons són teus.
Jo tinc de dir una cosa, que és un abans de los actos que es faran el mes vinent, el mes d'octubre, con relació a l'aniversari de la penya. D'entrada, en principi farem el dia 22, farem a les 8 de la tarda, farem una xerrada col·loqui amb personal representatiu de Can Barça, tal com vam fer l'any passat. Lo farem en el local social nou i suposo que tindrà una bona acollida.
Això és el part del soci. El 22 d'octubre, dius?
El 22 d'octubre. Ara els socis ja rebran una carta en la qual se li explicarà tots els actes que hi haurà. Jo només indico aquest com bastant interessant perquè per fer allò de que vindrà el representant de Can Barça i que farem una mica de xerrada.
Un col·loqui que de ben segur que serà interessant com el de l'any passat.
Exactament. L'any passat es va fer en el centre cívic. Aquest any, pues mira, farem una mica el xulo i ho farem en el nostre local.
Sí, perquè tenim un local que ara
permet. Tenim un local un poc decent, doncs lo explotarem.
Permet aquestes actuacions perquè, com us dèiem abans, és tot amb una sola planta i, per tant, podeu venir i podeu explicar. Tenim moltes més coses, que més celebracions, més actes que anirà fent la penya, però mica en mica, no us els volem dir tots de cop perquè els aneu païm bé. 22 d'octubre, local social a les 8 del vespre, xerrada col·loqui. No us ho perdeu, eh? 22 d'octubre, hi ha lloc per una bona pila de gent, és a dir, no han de patir. Exacte. Que no pateixin pel lloc, ja han dit que es pot aparcar i podran seure, hi ha cadires per tothom, per tant, veniu-hi, que aquestes xerrades col·loqui, de debò, que a vegades un al començament comença fred i li costa, però quan comences a xerrar del Barça, i més si ve gent del nivell que portem sempre, són força, força entretingudes.
Qualsevol persona que vulgui venir serà benvinguda, socis i no socis, tindrem a la disposició dels no socis les butlletes per omplir, per fer-se soci, per tant, esperem tenir-ho.
I perquè no s'espantin aquesta gent que vulgui venir a la penya a veure els partits, que us recordem que els partits que fan del Barça, que aquest cap de setmana és en una hora, ja comencem a fer aquelles hores rares, és dissabte a les 8, Saragossa, Barça-Saragossa, dissabte a les 8, espai per viu, per tant podeu venir a la penya a veure-ho. El preu de fer-se soci de la penya del Barça, si aneu a sopar fora, us costa més, coi?
No, i tant.
Què val fer-se soci de la penya del Barça?
18 euros.
18 euros a l'any.
A l'any.
Si
fos jo el mes, mare de Déu.
Sí.
Nadarim en abundància.
Excepte que et caigui la derrama que ens ha caigut aquest any, que també absolutament suportable per tothom.
Sí. I que a més és voluntària.
I retornable.
Però que sí que recordem que ens fa molta falta. I per tant, serà molt benvinguda.
Han col·laborat?
Moltes persones. Sí, moltes persones, i amb més del que se'ls ha demanat. Vol dir, hi ha moltes persones que han aportat més dels 30 euros que vam demanar com a bàsics per poder pagar aquestes despeses de la instal·lació nova, i que quan vingueu veureu que fa goig.
I n'hi ha alguns que encara em sembla que ens queden 5 euros per pagar o alguna cosa així, però bueno, com que és el sogre ja...
Sí, el meu gendre dice que en el casa del herrero cuchillo de palo. Jo, és el que me trobo a casa meva.
No, però de debò són coses que... Sabeu que la penya del Barça... Portem una pila d'anys, sobretot els que la van engegar, i és un tema dur, és un tema que s'ha de treballar, és un tema que no costa, sembla que no, però mantenir una penya oberta tants anys és difícil. Som molta gent que ha passat, gent de la que no ens oblidem, gent que ara no està amb nosaltres però que també ha treballat, i gent a la que des d'Ona Codinenca voldríem recuperar, gent que ha estat des del començament, que sabem que segurament estareu escoltant el programa i que ja sabeu que hem parlat amb vosaltres perquè torneu a venir per la penya, perquè la penya està oberta a tothom, i més ara que té una vidriera ben grossa que pot entrar tothom, que quasi com aquell qui diu ens pot veure tothom. Per tant, s'ha d'anar a la penya, ens ho passarem bé. I ara, si us sembla, encara tenim prop de mitja hora per seguir parlant del Barça, i tenim una pila de temes. Jo el que us volia comentar, i a veure què us sembla a vosaltres, sabeu que, i ho va fer el propi president, donant-li molta força, un programa que es diu El Cafè Baviera, de RAC1, va engegar fa 6 o 7 anys un concurs perquè gent de tota mena escrivís contes sobre el Barça. I aquest concurs, ja fa 5 o 6 anys que va començar, li va agradar molt al Barça. I el Barça ha impulsat amb una editorial, una coneguda editorial, que podem dir-ho perquè com que aquí és Editorial Cruïlla, una col·lecció de contes del Barça, que són dues col·leccions, una que es diu Contes del Barça i l'altra que es diu Clam del Barça, i va dirigida a nens, una per nens a partir de 7 anys i l'altra a partir de 9 anys. I són contes, una pila de contes divertidíssims per nens que parlen del Barça, i ho va presentar el senyor president. I com que ara el director de l'emissora està per aquí donant voltes però no ens sent, els podeu anar a comprar a Can Trista, que farem propaganda gratuïta, que com o no, eh? Però bé, què us sembla aquesta iniciativa del Barça, que ho promou la Fundació del Barça? És a dir, una de les activitats de la Fundació del Barça, allò que dius, hi ha una Fundació del Barça, què deu fer aquesta Fundació? Doncs coses d'aquestes. Mm-hmm. Posa calés perquè editorials puguin fer contes sobre el Barça, i m'ha semblat una iniciativa per nens de 7 i 9 anys.
Sí. No hi ha molt.
Fomenten el barcelonisme des de jove.
Se nota que el president tiene...
Sí. El que passa és que això ja fa anys que funciona.
Jo lo oí el otro día. Que lo
ja fa anys que funciona, sí. Això. Fa diversos anys que funciona.
Sí.
Fem aquests contes. Vull dir...
No, aquesta col·lecció l'han tret a...
Ara l'han editada amb aquesta col·lecció, però vull dir que el concurs en si...
El concurs crec que a RAC1 van començar fa 5 o 6 anys.
5 o 6 anys, sí.
Potser un any d'aquests que ens doni una mica la dèria, es diu dèria, sí. Aviam si un dia ens a la dèria la penya del Barça i fem un concurs de contes de, parlant sobre el Barça però local, de la canalla,
amb les premis i tot això.
I això ja potser madurarem aquesta idea i posarem d'acord amb els mestres i amb els professors i directius de les APA de los col·legis, i potser potser arribaríem a un bon terme.
Home, jo crec recordar, Paez, que fa uns anys vam fer una iniciativa semblant per portar després els nens a veure el camp del Barça, vam organitzar fins i tot autocars, mm-hmm. i vam fer un concurs de dibuix. Sí, i la veritat és que els nens,
sí,
tot
parat.
Això els hi agrada, et quedes parat del que saben,
la imaginació.
Doncs hi ha un compromís per part de la junta directiva de que l'any que ve, aquest any, l'any que ve per quan celebrem l'aniversari,
o sea, promourem, segur que promourem un concurs d'aquesta mena.
Una junta directiva que vull recordar que té molts compromisos i un el va adquirir aquest estiu, i érem tots, ho vam sentir tots al programa, que va ser que aquest any, si finalment podem organitzar un altre cop el segon torneig de futbol 3x3, hem de promoure que juguin els nens. Aquest any van jugar els grans, ho van passar bé, però és una instal·lació podent poc pensada perquè jugui gent tan gran i amb el sèrio que ens ho van prendre, perquè jo era un dels que jugava i quasi m'hi deixo la cama o el cap per allà perquè era perillós fins i tot, però pels nens aquella iniciativa que vau tenir
va estar molt bé, va tenir molt èxit i va haver-hi molt ambient. Sí, en realitat tota la gent que va jugar-hi estan desitjant que es torni a organitzar per tornar a jugar.
No, això ho pots tenir
com aquesta segur. Doncs estem amb altres tipus d'activitats perquè doncs la penya refloreixi una miqueta, si som capaços de fer-la reflorir.
Sí,
tenim de treballar per això.
Ah, això mateix.
Jo crec que sí. Canviant una miqueta de tema perquè,
sí,
perquè hem parlat molt de la penya avui, tot i que aquest és un programa que fa la penya del Barça i per això estem. També volem parlar del Barça, del professional. I ahir van jugar a handball. És un esport del que a vegades parlem poc, però el Barça va jugar contra el Granollers, era un derbi, era un partit molt interessant. Va guanyar 27-23 i el millor de tot, tornem a anar líders. I en solitari, en handball, anem líders en hockey. I ara a més a més, i ho he llegit avui i m'he quedat tan sorprès que jo ja no sé ni on estic, tenim un equip de voleibol. Avui han fitxat Antoni Alemany, i a més podríem aconseguir dissabte el primer títol de la temporada. Què? Jo però sabia que teníem equip d'atletisme, sabia que teníem equip de ciclisme, però ara em sembla que manca el de petanca, que no sé si en tenim, eh?
Jo no el coneixia pas, aquest.
No.
Del voleibol no.
No, doncs sí, la web del Barça avui treu la notícia que hi ha una nova cara, Antoni Alemany. Per cert, ara que he dit nova cara i estic veient la foto, no li miro gaire la cara perquè gaire maco no és, eh? Però bé, que us teniu algun tema del que vulgueu parlar o preferiu sentir tres titulars del que diuen de nosaltres al món, perquè volem obrir una finestra, volem obrir una secció al programa, volem comentar el que diuen de nosaltres al món, i la veritat és que hi ha una web, un diari, concretament a Cape Town, que és una ciutat de Sud-àfrica, on avui estàvem parlant que el Ronaldinho va fer viure el Messi contra l'Udinese. Van quedar al·lucinats, un hat-trick de la superestrella brasilera va fer brillar el Barça i va fer guanyar amb un confortable 4-1. A Sud-àfrica els interessa el Barça, al igual que a Canadà, que destaca el hat-trick del Ronaldinho. Jo crec que totes aquestes notícies, la web de la UEFA, que també diu el Barça torna i amb estil, el Financial Express de Bangladesh, Barça winning style, el triunfo del Barça en estilo, i jo llegeixo això i al·lucino. I el Ronaldinho, no penseu que li va anar molt bé fer un hat-trick i fer un hat-trick a Europa i tornar amb aquesta força? Jo crec que li ha d'estar tan agraït al Rijkaard, entre la publicitat que s'ha fet que no jugués el dia del Betis, que no deixava de ser un desplaçament avorridet a Sevilla, i a sobre tornar, que tothom estava mirant-lo a Europa i marcant-ne 3,
va revaloritzar molt, va demostrar que el tio és el que és, i a partir d'aquí tothom ja sap el que poden esperar de
Home, és molt agradable llegir aquests titulars, aquestes webs, ja sabem de la importància del Barça a tot el món, no? Però doncs, el fet de que se'n facin ressò i de que hi hagin aquests elogis, doncs esclar, és agradable. Sempre pels socis i aficionats, és molt agradable, no?
Jo
sorprenent una mica, perquè a Bangladesh, per exemple, no sé ni que juguin a futbol, però bueno.
No, però jo, hi ha la web de la Fox, que és Estats Units, que dius, Estats Units saben el que és el futbol? No gaire, l'estan promocionant molt, però sí, parlen de la ronda de la Champions League del dia 27, que és el dia que va jugar el Barça, i el que destaquen és que va ser una nit a la que el Barça i un brasiler van destacar pel damunt de tot. És a dir, vaja, no sé, jo Bangladesh m'ha sorprès, m'ha sorprès Sud-àfrica, m'ha sorprès, però el que més m'ha sorprès és, com tots sabeu, quan navegues per internet et poses al Google i dius, li demanes una paraula i en funció del que demanis, si és més esbojarrat o no, et surten més coses. Però és que sortien més de 10.000 webs parlant del Barça, que dius, ja, és que no costa res trobar coses del Barça avui en dia, eh? Avui en dia no costa res de res. Què tenim? Què tenim? Tenim una invasió d'italians que van invair el camp del Barça, 5.000 italians que teníem, sí. Que a més els van donar de menjar, un restaurant italià, sí. Els van donar de menjar.
Bueno, van donar de menjar a tothom.
Sí, a Diagonal en Francesc Macià, 3.000 racions.
Allà es van posar al mig del carrer a repartir racions del menjar típic.
El frico, no sé com la llaman.
Polenta, sí. E frico.
Sí, polenta, sí. E frico, sí.
Sí, que diu que és una massa de farina de maïs, no sé, i una espècie de tortilla con patata, cebolla, bueno, i formatge de Montasio.
Per promocionar la gastronomia de la regió, sí, de la regió. Llavors, sí. també és com per pensar-s'ho el fet de que un equip amb 10.000 socis, doncs en desplaci 5.000, no socis, però aficionats 5.000 em va desplaçar, i tenen 10.000 socis,
sí, sí, sí.
Que realment van fer ambient i es van fer sentir, eh?
Sí, sí.
Es van fer sentir.
Sí, jo estic encantadíssim amb el president d'aquest equip, que va castigar la seva estrella, que la va castigar, a més el guàrdia jurat d'entrenador que tenien, que anava amb la gorra allà al camp.
És que tenia por, aquest president tenia por de que ja ens el quedéssim aquí. Si venia a jugar al Barça i ens feia algun gol maco, ja ens el quedéssim, que el havien volgut, el Jack Inter. I aquesta vegada es va enfadar i no l'ha deixat jugar.
És que... A veure, és un bon jugador, va estar a punt d'entrar. Jo penso, de tota manera, que ara, no sé què en penseu vosaltres, s'acosta a desembre i és temporada la que, segons com vagi l'equip, comencen a parlar de fitxatges.
No podem parlar de jugar amb el jugador ara.
Sí que ara, podem parlar, si voleu, de coses mal fetes.
Parlem-ne.
No, però vull dir, però que ara cara de desembre no podem pensar en ampliar la plantilla més, perquè, mare de Déu,
no, Miquel,
faena tenim per treure el que tenim.
El que passa és que la plantilla, jo estic d'acord, parece que sembla que la plantilla doncs està bastant completa, sin respecte a les lesions. En aquest aspecte serà molt diferent de l'any passat i, bueno, i per tant un equip així, doncs de moment se li ha de tenir confiança. Jo sí que vull parlar d'un tema que és que, no sé, però es podria afegir a les dues preguntes que ha fet abans l'Albert com a una tercera pregunta, i si algun
del concurs,
sí, o no del concurs, o algun aficionat me la sap explicar, doncs jo quedaria content, perquè la veritat és que no m'explico com una junta com la del Barça, amb unes obligacions gestionant els diners dels socis, han fet l'operació que han fet amb el Saviola i el Baptista. Jo no entenc com es pot fitxar de paraula a un delanter centre que l'any que ve tranquil·lament podria suplir el Larsson, per exemple, que amb el Madrid de moment no està demostrant el que és, però com el Sevilla ho va demostrar i podia ser un bon delanter pel Barça. Resulta que el fitxem de paraula per l'any que ve, ens diuen que el tenim fitxat. Llavors, quan no ens en donem ni compte, el Real Madrid posa els diners sobre la taula i se l'emporta el principal competidor, enemic, no, competidor nostre.
Sí, sí.
Se l'emporta, que és l'únic que a mi no m'agrada que se l'hagi emportat. O sigui, el teníem fitxat de paraula i ens el fitxa el Real Madrid. I al cap de 8 dies resulta que els hi cedim el Saviola no pagant ni tot el sou, quan sembla que, com a mínim, amb les explicacions que s'han donat als socis, es podia explicar quins eren els serveis d'aquesta operació, perquè des de fora, lo lògic, sembla que si el Saviola valia uns diners, es hagués canviat aquests diners pel del Baptista, es hagués fitxat en ferm, es hagués cedit o es hagués deixat al Sevilla, i l'any que ve el teníem aquí, perquè com que ens volien vendre el Saviola a tothom, menys a l'Espanyol,
lo del Saviola...
ja ens l'han vendre amb un altre, però jo la veritat no acabo d'entendre aquesta operació.
Ho va explicar el president en un campus de Crius, que li van preguntar...
En un campus de Crius m'ho crec, en un campus de gent gran segurament no ho sap explicar això.
Ho va dir, i la raó que va donar ell, raó que jo crec que t'enfadaràs més, perquè jo vaig pensar que estava faltant a la intel·ligència a tots els que escoltàvem
la
resposta...
És possible, perquè ho ha fet més d'una vegada.
Va ser que va dir que era perquè era un acord que van fer amb el del Nido, perquè no apel·lés no ha palès la, el perdó, el perdó, l'amnistia que ens van donar pel tancament del,
el resulta del Camp Nou. Que ja sabia que aquesta amnistia es donaria i que no, apel·lant-la, per molt que l'hagués apel·lat el Delido, no hagués aconseguit res. I ho sabia perfectament a la porta, això. I per tant, aquests dos partits es havien quedat en el sac de l'olvido ja. I ara resulta que l'explicació de no fer una operació com aquesta, que era per mi claríssima i bona pel Barça i positiva pel Barça, és aquesta. De la mateixa manera que abans has felicitat a la directiva, Albert,
sí, per
pel fet del tema del Messi. Bueno, jo...
No sé, a mi em va sorprès i com a sorpresa agradable, sí, que m'ha...
Potser resultarà que al final haurem d'agrair a la Fundació FAES que els senyors aquests que porten bigotet i que estan en els comitès de competició, els comitès d'arbitratge, les comissions de no sé què i els comissions de no sé quantos, amb un cop de firma ho tinguin tot aclarit quan un senyor d'aquesta fundació els hi diu una telefonada: ara ens convé això, i llavors s'arregla. Bueno, doncs si és per això, aquesta vegada mira, ho donarem per bo, perquè la veritat és que dona gust veure el Messi, però les formes,
sí, la
no
forma
sé, potser van per aquí, no ho sé. Uh-huh. M'agradaria que també que algú sapigués més que jo, no, i m'ho pogués explicar una mica.
Que esto no lo pueden saber mai. Són les interioritats que això no se podran saber mai, ni mai te l'explicaran. I amb això de l'Echevarría, pues sí, es diu que és de la vieja guàrdia de Franco i tot això, ara... Algo ya, porque de esta manera tan súbitamente que se solucionen estas cosas, que si no tienen interés, no trigan meses y meses y meses, sin embargo, goita, llevar una otra...
Ja ens havien vengut, que fins a primers d'any no hi pensessin, sí, amb el Messi, perquè era impossible, perquè no sé què. Vinga, tothom a callar, que fins a primers d'any no ho aclarirem. Ara resulta que surt un senyor amb la vareta màgica i ho aclara tot. De la mateixa manera que ens van vendre el tema de Xina. El tema de Xina estava tot lligat, tancat, aclarit, una pila de diners que no sabríem què fer-ne, i res, això és un tema imminent. Fa falta un desplaçament del president per no sé què. Mai més se supo, mai més s'ha parlat de res. Bueno, doncs no ho sé, i algun dia ja ens ho explicaran. Totes aquestes coses van quedant aquí, però la veritat és que no. Es queden aquí, però explicar-se les expliquen.
Esto no lo sabrem mai, lo mismo que tampoco sabrem mai.
Ah, bueno, doncs mira, així esperem aquell any.
Poder la senyora Pilar ens pot dir què en pensa d'aquesta nacionalització tan ràpida del Messi. Lo ha leído...
Sí, yo lo he visto a la tele, digamos, que sí. No... Sembla com que també és tot, no sé, papeleam i coses, lo que està dient aquell este senyor, pues no sé, lo cuento, no sé com explicarte, es que esto ya no llega, no sé com explicarte para yo poderlo valorar, no sé.
Sí, és difícil ja.
No sabia, exacto.
Home, hi ha un...
Son los tringuilingüis que aquello que hacen, exacto.
Hi ha un directiu de l'Espanyol que té una teoria. I és que, com el Zapatero és del Barça, que ens han donat això, i ells tenen un jugador que porten un any i mig esperant que el nacionalitzin, que es diu Fredson, i que no hi ha dret. I que el president a això li va respondre ahir, quan feien la presentació dels comptes, li van anar preguntant com si fossin comptes, i ells van anar contestant com si fossin comptes, i el conte que va explicar va ser que portaven des de l'any 2004... En novembre del 2004 havien presentat els papers del Messi.
Albert, però jo no sé si el senyor Echevarría s'entén gaire amb el senyor Zapatero.
No, gens. No
i
gens.
Segons la premsa, ho ha arreglat el senyor Echevarría, això.
Bueno, doncs digue'ls-hi als senyors de l'altre club de Barcelona que... Bueno, jo ja no sé, jo em marejo, Miquel. Jo no sé si és que ens ajuda el Zapatero o ens ajuda les FAES, no ho sé. O la Fundació Francisco Franco, que no ho sé.
No ho sé. Jo m'estimo més que no ens ajudi cap d'aquests i que ens ho fem nosaltres sols, que ja sabem fer-ho. Y
se ha de correr un tupido velo, porque mira, claro. Es igual, Miquel, también cuando ya en estas cosas que no se sabrán más de la vida se sabrá, porque hasta que no salgan los documentos desclasificados, como en la política. Sí. Por la sencilla razón de que, mira, el caso concreto lo tienes también, de que cuando una de las bases de la puerta era de que estiraría de la alfombra de Dios y traería toda la... ni a estirar ni a ferre de res, o sea,
bueno,
ya, y
llavors, amb això que s'ha de fer, correr un tupido velo,
i atendre els resultats.
Perdoneu,
per exemple, de què han salvat el pressupost d'aquest any i han pogut treure els avals els membres de la Junta, i que ha sigut gràcies a la venda d'uns terrenos que el senyor Laporta va criticar en el seu moment tremendament.
Can Rigau.
En el senyor Núñez, vull dir, hem de tenir una mica de memòria, ens hem de recordar d'aquestes coses. Ens hem de recordar, per exemple, que el senyor Laporta va guanyar les eleccions amb una mentida. I això és... Tothom ho sap,
Beckham. Amb una mentida a afortunada mentida, diria jo.
Per no, cert... no, pel fet de fitxar o no el Beckham, sí.
Sí.
Però la mentida és la mentida.
La mentida és la mentida.
És dir, després el resultat és una altra història. Sí. Però, aviam, si un senyor, per guanyar les eleccions, diu una mentida...
Ja no comença amb bon
peu. A mi
peu.
No em dóna cap confiança. No. I la veritat és que en el tema personal ja no hi vull entrar-hi.
Bé, saludem el Joan, que acaba d'arribar ara, acaba d'arribar ara, hi havia caravana... No, ja m'ha explicat, al començament del programa que qüestions alienes a la seva voluntat li havien impedit arribar a l'hora. Bé, ens quedem sense programa, com sempre ens passa, hi ha hagut... Comencem a parlar i ens quedem sense temps. Si ràpidament en un minut voleu 10 segons voleu comentar alguna cosa ràpida que vulgueu, que us hagi quedat al pap i que vulgueu dir.
Vosaltres.
La senyora Pilar, abans de tot, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Res.
El Miquel.
Però...
No.
Avui m'he explicat poc perquè, claro, estoy una mica...
És que era la primera dona.
Todo esto impone.
Però l'haremos repetir.
Ui,
l'haremos
tant, repetir. Seguro.
Bé,
seguro que sí.
Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies de debò. Us deixarem amb un tema de l'Habitación Roja, que es diu Nunca ganaremos el Mundial, com la selecció espanyola, i amb el programa Que consti en acta. Força.
Y haré por ti todas las cosas que...